Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
On és?
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Mentre TV3 mostrava el Sense Ficció, un documental sobre el moviment piramidal popular que va tirar endavant el referèndum de l'1 d'octubre, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i de retruc la CUP es llançaven els plats pel cap. Ni un partit s'atreveix a dir que aquesta etapa del procés s'ha acabat, ni l'altre que com per fer exactament com s'ha de fer la independència, i la CUP demanant una qüestió de confiança allà al mig del president aragonès. L'1 d'octubre va ser el dia del poble, el dia del carrer, de la gent que no va tirar endavant per diversos motius, però el principal és que no hi havia res preparat. La metàfora d'aquesta nit passada retrata molt bé la situació. Mentre els partits al Parlament de Catalunya es maten entre ells, és que ja no es llencen ni els plats pel cap, ja es maten directament, la memòria de l'1 d'octubre i del que es va aconseguir aquell dia demostra les ganes que tenia de votar una part molt important de la gent de Catalunya. Si llegiu el llibre del Quim Forn i la Magda Gregori, que es diu Aquell octubre, els protagonistes anònims de l'1 d'octubre, observareu el que va fer la gent per poder anar a votar. Avui Jordi Sánchez, que era en aquella època president de l'ANC, explicarà fil per randa què va passar aquells dies previs a l'1 d'octubre. I probablement una sensació d'enyor s'escamparà entre una part important de l'audiència de RAC1. Va ser una altra falsa aparença de llibertat, trinxada per discrepàncies, ineficiències i, sobretot, una intolerant actuació policial primer i judicial després. I ara, mentrestant, observem, 5 anys després, com l'independentisme està agre, antipàtic, parellat, desconcertat. I a Madrid, directament, tot el que passa a Catalunya se'ls enrefot, se'ls enrefot. I això és el pitjor, la indiferència, el càstig de la indiferència. I entre indiferències a Madrid, baralles a Catalunya i menyspreu social cap als partits, l'independentisme polític té un problema. O arregla aquest desastre, o les pròximes urnes seran per fer-los fora. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
28 de setembre del 2022.
I avui serà un dia de cel enterbolit amb algunes tempestes de tarda a les comarques de Girona. Agafeu jaqueta que l'ambient continua de tardor i, a més, bufa el vent, sobretot al sud i també al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la C60 continua amb fins a 9 quilòmetres d'aturades en sentit nord al túnel de Parpés, que també afecten l'enllaç a aquesta via per la C32 des de Mataró.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La primera jornada del debat de política general, que va passar sense pena ni glòria, pràcticament la gent, ara sabrem d'aquí uns moments les audiències, però això ho miraven tres, i ens deixa dues expressions que fan més o menys fortuna avui a la premsa. La primera és acord de claredat, sector Esquerra Republicana. La segona, moció de confiança, sector Junts per Catalunya i la CUP. L'acord de claredat és la proposta que va fer el president de la Generalitat en l'eix nacional per avançar cap a la independència. Es tracta, per fer-ho fàcil, d'una mena de manual d'instruccions d'un hipotètic referèndum a la línia de l'exemple canadenc amb el Quebec, que per un cantó deixi clares les regles del joc i per l'altre envia un missatge a la comunitat internacional. El govern català vol fer un referèndum en tots els ets i els uts, com per exemple al Canadà. De fet, aquesta proposta va marcar el pas del debat durant tot el dia, fins passats 11:15 de la nit, quan mentre TV3 s'explicava amb un molt bon Sense Ficció com es va gestar l'operació Urnes amb una gran mostra d'unitat. Tot això passava a TV3, però Junts per Catalunya al Parlament recordava que d'allò fa 5 anys i que la realitat avui és clarament molt diferent. Junts per Catalunya ha posat el dit a la nafra i ha demanat formalment i per sorpresa que Pere Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança, que és una petició pròpia de l'oposició per veure si el govern té prou suports per continuar. Un repte que no ha fet gens de gràcia al president, que s'hi nega en rodó per responsabilitat, diu, en una situació de crisi econòmica que és a les portes de complicar-se més. Durant l'última intervenció al debat estàvem parlant ja d'un quart de 12 de la nit. Pere Aragonès era contundent i ensenyava la porta del govern català a Junts per Catalunya.
No entraré en cap joc que suposi posar en risc les institucions del país. Si algú ha de prendre decisions, que les prengui. He estat clar, manifestant la meva voluntat de seguir treballant per futurs compartits. Però jo no puc prendre les decisions que corresponen a d'altres i que fa setmanes que cal que es prenguin. I a partir d'aquí, evidentment, com a president del país, prendré les meves sempre amb responsabilitat, posant la ciutadania pel davant. Moltes gràcies, bona nit.
Tot això després d'un debat agre entre els dos socis de govern en què Junts ha insistit Esquerra que accepti les seves demandes. Adrià Santasusagna.
De moment no en traiem l'aigua clara sobre si Junts marxarà o no del govern. El debat entre socis va estar marcat pels retrets. Albert Batet de Junts i el president Aragonès acusant-se un a l'altre de no complir l'acord de la legislatura.
Li demanem que el compleixi. Avui no pot defugir la pregunta. Volem saber, president, si pensa complir o no els tres punts de l'acord, que per nosaltres són essencials. Per nosaltres és bàsic. Aquí sí que necessitem claredat.
Quant més podríem haver avançat si s'hagués reforçat la posició del govern plenament? Si aquella participació lleial en el procés de negociació s'hagués pogut avançar. Per tant, l'acord té molts punts.
Tot i això van dir que hi havia voluntat d'entesa. Aragonès demanava lleialtat i Batet li contestava que se la guanyés i l'havia una qüestió de confiança.
El govern necessita estabilitat i cal un compromís clar en l'estabilitat del govern. I aquest compromís clar en l'estabilitat del govern, evidentment, s'ha de basar en l'acord de legislatura, com no pot ser d'una altra manera, i en el pla de govern.
Cal que hi hagi confiança. Si no hi ha aquesta concreció per radicalitat democràtica, li demanarem, si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Divendres serà quan Junts, després de les votacions al debat de política general, haurà de decidir si reclama o no aquesta qüestió de confiança.
Gràcies, Adrià. Malgrat la sotregada, és un gest més aviat simbòlic, molt simbòlic, fins i tot, perquè la potestat de convocar la qüestió de confiança és només del president. L'oposició, si vol fer fora el govern, té una altra eina, que és la moció de censura. Per tant, una cosa la qüestió de confiança, que té la palanca Pere Aragonès, i una altra és la moció de censura, que la palanca llavors tenen els partits de l'oposició. El cas és que la crisi entre Junts per Catalunya i Esquerra hi ha ficat cullerada la CUP. Han presentat aquesta nit una moció en què també demanen una qüestió de confiança abans que acabi l'any. A l'escrit al qual ha tingut accés RAC1, els copaires argumenten, entre altres, que cal un gir radical de les polítiques del govern català per respondre a la crisi energètica, ecològica i de preus, i que la taula de diàleg no està abordant la resolució del conflicte polític Catalunya-Espanya amb les idees d'autodeterminació i d'amnistia. Mentrestant, Salvador Illa, que ha sucat pa en la crisi entre Esquerra i Junts, de fet, ja abans de la qüestió de confiança llançada per Junts per Catalunya, el líder del PSC qualificava el govern de joguina trencada. Acord de claredat al marge, el líder del PSC va tornar a allargar la mà al govern per aprovar els pressupostos alhora que va proposar més autogovern per Catalunya. Ara bé, es van discutir per Rodalies. Sílvia Solanes.
Ell es va erigir un cop més com el gran de la política útil i soci fiable i ho va contraposar amb el govern d'Aragonès preocupat, diu, per les disputes internes.
Mentiria en aquesta cambra si digués que aquest trencament m'ha sorprès. Jo crec que es veia venir. Sí que m'ha sorprès la rapidesa i la intensitat amb què s'ha produït. El seu govern és ja en aquest moment una joguina trencada.
I va tornar, però Aragonès va treure la carta de Rodalies.
Hi ha algú al capdavant del govern? El més generós que es pot dir del seu govern és que arrossega els peus.
L'autoexigència va per tots. I en aquests moments, un dels àmbits que més inoperants del país és la gestió de Rodalies de Renfe. Podríem dir que Renfe Rodalies és l'únic canvi de gestió del govern alternatiu que vostè presideix, perquè els màxims responsables són del seu partit.
La contraproposta del PSC per Catalunya va ser la de millorar l'autogovern. Herbert Aragonès el va voler posar davant del mirall.
Construir junts una Catalunya amb més igualtat, que generi més prosperitat i que tingui més autoestima i millor autogovern.
Aquesta contradicció que tenen l'han de resoldre. No es pot ser els que estan més al servei dels interessos del PSOE i més al servei dels interessos de Catalunya a la vegada. És molt difícil, això.
Illa li va acabar comprant el paquet de mesures econòmiques, però ja va avançar que prepara noves propostes.
Això deia així doncs als minuts finals del debat de política general, que s'ha allargat gairebé fins la mitjanit, ha capgirat com un mitjó l'estratègia d'Aragonès, que ahir al migdia feia pública la proposta d'intentar fer un referèndum acordat a la canadenca a través d'això que s'anomena ara acord de claredat.
Vull proposar un acord de claredat a l'Estat. Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir, com ho han fet el Canadà i el Quebec. Com podem arribar a un acord sobre com tornar a votar? Com van saber fer, i estic convençut que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia.
Resposta del govern d'Espanya a través de la portaveu Isabel Rodríguez.
Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el gobierno, pero creo que en interés de la sociedad catalana lo que ha cambiado desde el año 2017 a ahora es que nos hacemos cargo de que tenemos que seguir trabajando por el conjunto de los españoles en nuestro caso y los catalanes en el caso del gobierno de la Generalitat. La ciudadanía más que nunca precisa de responsables políticos que nos dediquemos a las cosas importantes, a las cosas de comer.
Rodríguez, això sí, obre la porta a reformar els delictes de sedició i de rebel·lió amb els ulls posats justament en els presos del procés. I Junts i la CUP també marquen distàncies amb la via canadenca que plantejava Pere Aragonès, Albert Batet de Junts i el copaire Carles Riera.
Prèviament a un acord de claredat, necessitem claredat i garanties sobre el compliment de l'acord de la investidura. Que no agradi l'alternativa no vol dir que no n'hi hagi. I la primera pas per tenir una alternativa és complir l'acord.
Aquest país també té dret a que vostè i el seu govern deixi d'enganyar-lo amb solucions tan màgiques com inútils. Perquè vostè ara diu, no, és que li farem a l'Estat una proposta per l'autodeterminació. Però això no és el que havia de fer vostè a la taula de diàleg.
Tampoc el cap de l'oposició, Salvador Illa, s'hi ha afegit, tot i que el president Aragonès els va recordar que el PSC al seu dia això ho va defensar.
Crec que no resol res. Amb tots els respectes, déjà vu. Vostè coneix la meva posició. Sí a votar acords, no a votar ruptures.
No és tan dolenta si el 2016 ho defensava el PSC. Que no és tan dolenta si en els darrers congressos del PSC hi ha agrupacions locals que ho demanen. Com era possible el 2016, segons el PSC, governar un partit popular amb majoria absoluta i ara no és possible?
Només els comuns fan costat a la proposta d'Aragonès que va reivindicar Xavier Domènech.
Benvingut a la proposta que va fer en Comú Podem fa 5 anys. 5 anys! I saben què deien vostès? Que era una pantalla passada.
Aquesta és una proposta honesta i sincera. I m'ha recordat, sí, Xavier Domènech va fer una proposta similar. Doncs, escolti'm, amb més raó l'han de rebre bé. I amb les circumstàncies de cada moment hi ha projectes que són més possibles o no.
El president reconeix que la proposta d'acord de claredat va per llarg. D'entrada vol bastir un consens polític i social a Catalunya i s'hi començarà a treballar a partir de la setmana vinent. La proposta s'emmiralla en el Canadà, on el Parlament d'Ottawa va aprovar una llei que fixa les regles del joc al Quebec si vol tornar a fer un referèndum d'autodeterminació. Ens ho explica Marc Martínez Amat.
L'entorn del president explica a RAC1 que Aragonès va començar a concretar la proposta abans de l'estiu. La va perfilar amb el seu equip i amb persones de confiança externes i en els últims dies la va compartir amb Junts per Catalunya i amb la CUP. La iniciativa s'inspira en la llei de claredat canadenca que marca les condicions perquè el Quebec pugui exercir l'autodeterminació. La Cambra dels Comuns canadenca la va aprovar a instància de la Cort Suprema després que el govern quebequès hagués organitzat 2 referèndums unilaterals d'independència el 1980 i el 95. Pere Aragonès creu que és l'estratègia més viable per fer el referèndum definitiu.
No tinc cap dubte que aquesta és la via més ràpida i més eficaç per tornar a votar. Supera les dificultats que no ens van permetre implementar el resultat ara fa 5 anys. És la via per implicar tothom en un referèndum. És la via perquè tothom en reconegui el resultat. I és la via que ens permet teixir les complicitats internacionals necessàries si volem en sortir-nos-en. Només la legitimitat d'un referèndum acordat pot substituir el que va significar l'1 d'octubre.
I abans de presentar-la a l'Estat, vol bastir un gran consens social i polític a Catalunya per donar-li força en la negociació.
Cal obrir un debat amb el conjunt de la societat per construir les bases d'aquest acord de claredat que presentarem a l'Estat. Cal construir un gran acord representatiu de la pluralitat i diversitat que existeix al país, que reforci la posició a favor d'un referèndum d'una àmplia majoria parlamentària.
El president diu que aquesta és la segona pota de la taula de diàleg després de la desjudicialització i no hi ha posat calendari. Reconeix que caldrà temps.
En tot cas, com explica Ola García avui a La Vanguardia, la Moncloa estava al cas del contingut de la proposta que anava a fer Pere Aragonès d'assolir aquest acord de claredat. El contingut de la declaració, diu Lola García, no va provocar cap inquietud entre els col·laboradors de Pedro Sánchez que van interpretar la proposta com a part del galimaties inequivable en què estan sumits els partits independentistes, però que no canvia substancialment la situació actual. Però de què estem parlant quan estem parlant d'aquest acord de claredat i, sobretot, què té... què és aquesta proposta que s'emmiralla en el Canadà on el Parlament d'Ottawa va aprovar una llei similar. Josep Maria Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i expert en la llei de claredat canadenca. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què hauria de recollir aquest acord de claredat, doncs?
Bueno, jo voldria aclarir d'entrada que a Canadà no va ser un acord de claredat, va ser una llei de claredat que va dictar la Federació, el Parlament Federal. I aquesta em sembla que ja és una diferència d'entrada de la qual se'n deriven els continguts del que va ser la llei de la claredat. La llei de la claredat tenia bàsicament quatre continguts. El primer és que accepta d'acord amb el ordenament jurídic canadenc que cada província, i per tant Quebec, pugui organitzar un referèndum, però el govern canadenc no s'asseurà a negociar si no es compleixen unes condicions. La primera de les quals és que la pregunta ha de ser clara. I diu clarament que això vol dir preguntar sí o no a la independència. No poden ser qüestions referides a acords, a terceres vies. En segon lloc, diu que la resposta ha de ser clara. I això vol dir que no bastaria una majoria simple per decidir sobre el cas. Després diu que caldria fer una esmena constitucional de la Constitució del Canadà que comptés amb l'acord de totes les províncies i de tots els actors polítics. I finalment posa una condició al govern canadenc a l'hora de les negociacions en les quals estableix una sèrie de drets de les minories, que passa amb la població aborigen i un tema molt sensible a Quebec, com és el que s'anomena el dret a la partició de Quebec. És a dir, que si una part de Quebec rebutgés la independència, pogués formar part del Canadà. El que cal concloure de tot això és que és una llei de claredat poc clara, perquè no diu quina majoria cal, sinó que la Cambra dels Comuns canadenca es reserva a posteriori de que es faci el referèndum decidir si hi ha hagut la majoria clara. Reserva a posteriori de fet a la pregunta dir si aquella pregunta és clara.
L'entenc, val. Clar, en aquest punt diu primer pregunta clara. Això és, si això ho portem a Catalunya, la primera diferència és que aquí estem parlant d'acord de claredat i allà estem parlant de llei directament.
És una llei federal i que va ser rebutjada, això és el que vull que quedi clar, va ser rebutjada per l'Assemblea Nacional de Quebec, en aquell moment amb majoria del Partit Quebecois, que va aprovar a la seva vegada una altra llei com a resposta en aquesta, a finals de l'any 2000, sobre el dret d'autodeterminació de Quebec. Era una llei, diguem-ne, que fixava posicions, fixava el dret a l'autodeterminació de Quebec. Aquesta llei, jurídicament, segurament és més simbòlica que una altra cosa, perquè, d'acord amb l'ordenament canadenc, qui ha de decidir sobre aquesta qüestió són les institucions federals, d'acord amb la Constitució canadenca.
Clar, hi ha un altre punt que diu que, clar, que és una variant de la... És a dir, variar la Constitució del Canadà. Clar, però és que aquí, per exemple, no sé si al Canadà hi ha algun article a la Constitució que parli de la indissoluble unitat de la nació.
No, aquesta és una altra diferència important. Per això dir que les províncies poden organitzar un referèndum, però el resultat del referèndum és el que s'haurà de negociar. Dit d'una altra manera, no hi ha un dret a decidir, hi ha un dret a negociar amb les institucions federals, sentides les altres províncies, sentits els diferents actors polítics, la població aborigen, etc., i llavors plasmar-ho en una esmena constitucional sempre i quan garanteixi aquests drets de les minories de Quebec, etc.
Pel que estic entenent, doncs, el que està dient el Quebec en aquesta, o el que està dient aquesta llei de claredat, és una prèvia per organitzar, perquè ens entenguem, una prèvia per organitzar una negociació amb l'Estat, estaríem parlant,
Això és. No oblidem el context. A Quebec havia hagut un referèndum l'any 95 que havia donat uns resultats molt ajustats en favor del no, per tant, una societat quebequesa que es mostrava molt dividida. Això va motivar que el govern, en aquell moment liberal del Canadà, organitzés tota una estratègia que passava primer per anar a l'acord suprema de Canadà, i això va suposar que l'any 98 el Tribunal Suprem digués que no cabia una secessió unilateral d'acord amb el dret constitucional. I aclarint, tractant de convertir en llei el que havia dit el Tribunal Suprem de Canadà, és quan l'any 2000 es fa aquesta llei per intentar establir el com, per tant, el procediment a seguir.
Li pregunto gairebé una opinió. Veu factible una comparació en aquests moments del que està passant a Catalunya-Espanya amb el Quebec-Canadà?
És que les situacions són diferents, i ho són des del punt de vista jurídic. Jo sí crec que respecte a altres exemples que s'han posat, com per exemple el d'Escòcia o el Regne Unit, la comparació amb el Canadà-Quebec és més pertinent, perquè tant l'ordenament espanyol com el canadenc tenen constitucions que són escrites, que són normes rígides, que són normes supremes i que, per tant, estableix un control davant dels tribunals. Tot, des d'aquest punt de vista, el marc jurídic és més semblant. Òbviament, la diferència aquí és la Unió Europea. I, en segon lloc, el que ha hagut és un pas del temps. Això passa l'any 2000. Des de l'any 2000, les proclames independentistes al Quebec han anat baixant. Si mirem en perspectiva, el que passa a Quebec és que l'any 2003 canvia la majoria política, comencen a haver governs liberals, que són federalistes, això dura fins a l'any 2012, del 12 al 14, durant un any i mig, un govern minoritari del Partit Quebecois, i després tornen els liberals, i des del 18 hi ha al govern de Quebec una majoria d'una anomenada coalició per l'avenir de Quebec, que serien uns nacionalistes a la Convergència i Unió, que explícitament han rebutjat organitzar un referèndum. I ara a Quebec hi haurà el dia 3 d'octubre, o sigui, estem a les portes, les noves eleccions, on, segons les enquestes, només segons les enquestes, aquest partit tornarà a obtenir una gran majoria absoluta, i el partit quebecois, històricament, des de l'any 76, el portaveu de l'independentisme i del sobiranisme quebequès, en aquest moment està a baix mínims, pot tenir un 10-12% de vots i obtenir un 3 diputats. I ha estat substituït dintre del món independentista per un altre partit, el Quebec Solidaire, que seria una mena de CUP, almenys els orígens, que estaria potser al 15% i amb 10-12 diputats. Per tant, el moviment independentista ha perdut força política i força social, de tal manera que no és majoritari. El mateix partit quebecois portava el seu programa durant molts anys que farien un tercer referèndum si es donaven les condicions guanyadores. Això vol dir si les enquestes donaven una majoria clara per la independència del Quebec. Yes. I com que això no s'ha produït, aquesta qüestió del referèndum ha anat declinant i passant a un segon terme.
Per tant, pel que m'explica, i seguint el paral·lelisme, és el govern del Canadà qui acut al Suprem per demanar-li com el Quebec ha d'exercir el dret a l'autodeterminació. Estaríem parlant d'això.
Sí, això va ser l'any 98. En el fons, el govern de Canadà sabia la resposta que li havia de donar a l'Acord Suprema, perquè l'Acord Suprema no pot donar sinó la resposta d'acord amb la Constitució canadenca. El que passa és que l'Acord Suprema va ser molt hàbil, perquè no es va limitar a dir no existeix el dret a la successió unilateral, d'acord amb el dret constitucional i d'acord amb el dret internacional públic, sinó que, a més, va fer una interpretació de la Constitució canadenca molt oberta, molt flexible, on parlava de respectar una sèrie de principis, que eren bàsicament quatre, que serien les columnes vertebrals de la Constitució canadenca. Un és el principi democràtic, per al qual es pot organitzar un referèndum, però hi ha, en segon lloc, el principi d'estat de dret. S'ha de fer d'acord amb la legalitat. El principi del federalisme. Hi ha uns pactes històrics que s'han de complir, que s'han d'observar. I, per fi, el principi de respecte a les minories. Això eren principis. L'Acord Suprema no va concretar amb normes concretes. Això no era funció de l'Acord Suprema. I això és el que fa la Llei de la Claredat l'any 2000.
Ja. Dit això, i per acabar, els líders del referèndum il·legal del Quebec del 80 i del 95 van ser empresonats?
No, és que no van ser il·legals. Els referèndums del 80 i del 95 van ser legals perquè, insisteixo, Quebec pot organitzar referèndums. Una altra cosa és que hagués passat amb el resultat, hagués obligat a una negociació, etc. Primer punt. I el segon és que aquests referèndums no preguntaven directament sobre la secessió. L'any 80 es preguntava per una sobirania associació amb Canadà i en l'any 95 es preguntava per un nou partenariat amb Canadà. Què vol dir un nou partenariat? Mantenir bàsicament la moneda, mantenir els passaports canadencs. Per tant, no eren aquestes preguntes que, segons l'acord suprema i sobretot segons el govern canadenc després, són suficientment clares com per plantejar-se en un referèndum. Per tant, exclou explícitament la llei de la claredat preguntes d'aquest estil i demana que es pregunti secessió sí, secessió no.
Josep Maria Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la UBE i per expert en llei de claredat canadenca. Gràcies per la lliçó i bon dia.
Bon dia, adéu.
Ara, per fer-nos una idea de com ha canviat aquest país arran del procés, atenció, perquè aquesta llei de claredat ja la va posar sobre la taula Miquel Iceta l'any 2016, fa 6 anys, un any abans del referèndum de l'1 d'octubre. En una entrevista al Periódico, qui llavors era primer secretari del PSC, la defensava com una mesura de negociació típicament federalista.
La llei de la claredat és una llei que van fer al Canadà que estableix que per referèndums en el que es plantegi la independència hi ha d'haver una pregunta clara, una majoria clara, i després obrir una negociació en funció del resultat que hi hagi hagut. Per tant, és com totes les coses discutible, però és un mecanisme democràtic que el que busca és fomentar l'acord. I jo em sembla que, per tant, és un mecanisme molt de tipus federal. No? Els federalistes el que busquem és buscar acords i fer-ho a través de mecanismes democràtics.
Aquella proposta va acabar caient de la ponència dels socialistes. De fet, el 2016, Pere Aragonès estava molt allunyat d'aquesta via, igual que tot el seu partit, que apostava pel referèndum unilateral. Prova d'això és que al setembre d'aquell any Aragonès va compartir un article de Josep Costa Vilaweb on desacreditava la llei de claredat tal com ell mateix s'ha encarregat de recordar-li les últimes hores. També el 2018 els comuns van introduir la via canadenca al debat de política general i un any després Roger Torrent la va tornar a posar sobre la taula quan era president del Parlament, en tots dos casos sense cap èxit. Avui l'acord de claredat de Pere Aragonès és el tema que apareix a totes les portades dels diaris catalans. Anna Alfonso.
La vinyeta de Toni Batllori a La Vanguardia diu ni acord ni claredat. Antoni Puigverd escriu al mateix diari que la proposta no ajuda a sortir del laberint perquè implica que els no independentistes acceptaran de jugar al joc sobiranista. El periòdico Andreu Claret escriu que Aragonès actua com si res hagués passat des del 2017. El que llavors podria haver obert alguna perspectiva, diu, ara sona a buit. El Punt Avui destaca l'escassa novetat de l'aposta d'Aragonès, el poc entusiasme que va generar a la cambra i el fet que només té recorregut si l'Estat estigués disposat a obrir aquest meló. Ferran Casas, al Nació Digital, també diu que el problema de l'acord és que cal que el govern espanyol s'hi posi bé. I l'Ara hi afegeix que es fa difícil comparar-se amb el cas canadenc perquè allà va ser el govern estatal, amb els independentistes en contra, el que va impulsar la llei.
I els diaris de Madrid, la veritat és que, com deia, se'ls en refot. No estan gens neguitejats amb la proposta del president aragonès, Jordi de Planell.
A El País, Peridis dibuixa Aragonès preguntant per quan el referèndum. Pedro Sánchez li respon, amb els problemes reals pendents que tenim, em vens amb el raca-raca? I el president li contesta, no et preocupis, és només música de fons pels nostres votants. El Mundo creu que la proposta d'Aragonès l'enforteix com a soci del PSOE perquè és una aposta per la negociació i un altre desaire a Junts. L'ABC parla de retorn al referèndum pactat, però adverteix que no sembla una aposta que tingui gaire futur. I finalment, La Razón escriu que Aragonès viatja al passat, es refugia en una consulta pactada i tomba la via unilateral.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen tres col·laboradors del món a RAC1. El primer és el cap de política de Nació Digital, Oriol Marc.
Pere Aragonès tenia planificat que del debat de política general en sortissin dos elements, l'acord de claredat per pactar un referèndum i el paquet de mesures anticrisi per valor de 300 milions d'euros. Tot es va torçar de nit, a les 22:38, quan Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts, va anunciar que exigirien una qüestió de confiança si no es complia l'acord de govern. Ja no és que hi hagi desconfiança, és que el govern està penjant d'un fil. Els partidaris, que hi són dins de Junts, de continuar l'executiu, ho tenen complicat, perquè Aragonès no es pensa moure i els insta a prendre decisions que ells ja no li pertoquen. En altres paraules, si volen sortir del govern, que ho facin, però que ho determinin aviat per no debilitar encara més les institucions. Ara sí que Esquerra i Junts, que porten una dècada col·laborant en tots els formats possibles, enfilen al final del camí. Si no és abans de les eleccions municipals, serà després. I, quan hi hagi noves eleccions al Parlament, s'instal·laran noves aliances. Amb aquest nivell de toxicitat, no hi ha marge per res més.
El segon és de la cap de política de La Vanguardia, Sílvia Angulo.
El president Pere Aragonès intenta guanyar temps. La via canadenca li permet donar oxigen de cara als seus socis de govern i encara que no va ser gaire explícit el debat de política general de com es farà aquest acord de claredat a l'Estat, era un intent de contentar Junts i evitar la ruptura. No sembla que els socis estiguin gaire satisfets. Ara amenacen amb una qüestió de confiança. En tot cas, el president ha presentat una proposta per organitzar un nou referèndum d'autodeterminació reconegut per totes les parts i avalat per la comunitat internacional. Enterra així definitivament la via unilateral que planteja Junts i es centra en el diàleg i les negociacions amb Espanya. I aquí és on el president es trobarà amb un mur. El govern espanyol ja li ha advertit que no vol saber res d'autodeterminació i les negociacions a dins de la taula de diàleg no aniran més enllà de les possibles reformes legals que es puguin dur a terme per modificar el delicte de sedició. Tot i així, Aragonès intenta guanyar temps.
I el tercer comentari el signa el periodista de VilaWeb, Otbou.
La resposta de la Moncloa al president Aragonès té molta punteria i molta mala bava. Els polítics ens hem de dedicar a les coses importants, a les coses del menjar, va dir ahir la ministra portaveu. La independència sempre ha tingut molt a veure amb les coses del menjar. Triar entre una cosa i l'altra és un fals dilema, perquè a banda de menjar també tenim idees, aspiracions i arrels. Amb la lògica de la Moncloa podríem cremar totes les biblioteques per fer-hi menjadors socials. Quan algú t'obliga a triar entre els teus drets i el teu menjar és perquè té l'opció de retirar-te el plat a taula si no fas allò que et diu. És Madrid qui sacrifica sempre les coses del menjar. És el Constitucional qui tomba lleis que afecten el lloguer i la pobresa energètica i els desnonaments. Els últims anys, Esquerra ja li ha anat bé alimentar el relat que la gent tenia problemes més importants que la independència perquè així han tingut una excusa per no fer-la. La Moncloa no s'escoltarà mai cap acord de claredat del president Aragonès perquè si acceptes que un àpat sempre serà més important que no pas els drets que reclames, per guanyar-te sempre n'hi haurà prou de cridar-te a sopar.
Però el debat de política general va abordar altres qüestions. Pere Aragonès va aprofitar el seu discurs per detallar en què es traduiran els 300 milions d'euros de l'escut social. El que s'emporta la part més important d'aquest paquet és un ajut de 100 euros per fill escolaritzat fins a quart d'ESO que rebran totes les famílies de rendes mitjanes i baixes. Repassem i aquesta i altres mesures amb la Sílvia Solanes en Benet Iñigo.
100 euros per fill.
Es cobraran per fill escolaritzat entre I3, l'antic P3 i quart d'ESO, tant de l'escola pública com concertada. Es desgravaran automàticament a la declaració de renda de l'any que ve. Fins a finals d'any, però, amb els pressupostos no definiran on està el tall d'ingressos per poder-s'hi acollir.
Per als joves.
La T-Jove de transport s'amplia i el límit ja no serà els 24 anys, sinó els 30. També es bonifica el lloguer per als joves fins a 36 anys amb un màxim de 250 euros al mes. Està pensat pels que no rebin l'ajuda estatal.
Per pagar la llum.
Adreçat a les 100.000 famílies més vulnerables del país, s'apuja un 50% al bo social tèrmic durant 3 mesos. A la pràctica vol dir poder comprar entre 5 i 21 bombones de butà.
Per potenciar les renovables.
Accelerar els tràmits perquè en un màxim de mig any s'autoritzin projectes de fins a 5 megawatts. Una subvenció també per retirar l'amiant i al seu lloc posar-hi plaques solars, 50 milions per instal·lar fonts per l'autoconsum i una línia per a empreses i comunitats de veïns per sistemes automàtics d'il·luminació en zones comunes.
I els cara a cara entre el president i la resta de partits també van fer sortir altres qüestions al debat. Per exemple, l'ofensiva fiscal que ha engegat el PP a les autonomies on governa. El popular Alejandro Fernández i Pere Aragonès es van enganxar.
Bajar impuestos. Y no porque lo hagan los demás. Yo no voy a hablar aquí ni de Madrid ni de Andalucía. He venido aquí a hablar de Cataluña. No porque lo hagan los demás, sino porque creemos firmemente que eso es positivo.
Quan hi ha aquest dumping fiscal, quan s'utilitza Catalunya per guanyar vots a altres llocs, s'està atacant aquesta societat. S'està atacant també els seus votants. I hauria de ser molt més ferm en això. No l'hem sentit, davant dels despropòsits, alçar mai la veu.
Per la seva banda, el líder de Vox al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, va treure pit per la victòria de la neofeixista Germans d'Itàlia aquest cap de setmana.
L'èxito de Giorgia Meloni, l'èxito de nostres socios de Fratelli d'Itàlia, és la anticipación del claro fracaso de su modelo. Ese es su gran problema y ya le avanzo que el grupo de patriotas europeos, los que estamos de verdad decididos en la defensa de nuestra soberanía, de las libertades y de nuestra identidad, acabaremos triunfando.
Di Fratelli d'Itàlia, però no diu Generalitat. Per cert, que la vicepresidenta de la cambra, Alba Vergés, va cridar l'ordre dues vegades al diputat de Vox per vulnerar el reglament, ja que va vincular en reiterades ocasions immigració amb delinqüència sense cap mena de nosa. I Ciutadans, lluny de la crispació d'anys enrere, quan eren el primer partit de l'oposició, va tenir unes formes i un to clarament més moderats. Carlos Carrizosa va avisar que el marc legal del Canadà és incomparable amb el d'aquí i va parlar de Tabàrnia.
Aquí no hay ley que valga, que pueda autorizar que se decida desde una parte de España. Si se diese el caso ese, también le digo, pues a lo mejor el área metropolitana, el Baix Llobregat y tal, y eso de Tabárnia, que le debe sonar, bueno, pues es un tema. Pero bueno, yo creo que no es serio.
Si tan bé els hi sembla, que hi donguin suport. Però temo que no, perquè allò que el Canadà està disposat a fer és trobar les fórmules que permetin que, si hi ha una majoria democràtica, aquesta es pugui expressar.
El debat s'atura fins divendres arran del judici a l'Àlia Reguant, que comença avui. La diputada Cupaire haurà de respondre davant del Suprem per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox en el judici a l'1 d'octubre. Va ser el 23 de gener del 2019, durant la 8a sessió del judici. Reguant denunciava la presència de Vox en el procediment judicial i Marchena li recordava les possibles conseqüències legals de no respondre. Recordeu el moment.
Frente a l'extrema dreta, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias.
Pues entonces ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles, que no lo sé, pero posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir.
Però per això, ara, Eulàlia Reguant s'enfronta a un presumpte delicte de desobediència greu contra l'autoritat que podria acabar amb la seva inhabilitació política. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La diputada de la CUP defensarà al Suprem que respondre a les preguntes de Vox li hauria provocat un perjudici moral. Reguant argumenta que va actuar guiada per una objecció de consciència i un deure moral contra l'extrema dreta, que recordem era acusació popular en el judici del procés. Tot i això, Reguant té molts pocs números que els jutges li acceptin l'argument, perquè els testimonis tenen l'obligació legal de respondre la veritat a totes les parts d'un judici. El Suprem, doncs, podria inhabilitar la Cupaire i, com també demana la Fiscalia, condemnar-la a 4 mesos de presó. En tot cas, no hauria d'entrar-hi perquè aquesta pena es pot canviar per una multa. Per cert, tal com va demanar Eulàlia Reguant, podrà declarar en català davant el tribunal.
Per cert, demà serà el torn d'Antonio Baños, que també s'enfronta a un delicte de desobediència pel mateix motiu per no respondre a Vox al Tribunal Suprem. En el seu cas, com que Baños ja no és aforat, se'l jutjarà a Madrid. D'entrada, per ell, es demana mig any de presó, però el més probable és que durant el procediment la Fiscalia rebaixi la petició 4 mesos, tal com ha fet amb Eulàlia Reguant. I mentre estan a Catalunya, les investigacions pel Catalangate van a pas de tortuga. De fet, fins ahir no van explicar el seu cas al jutjat dos dels espiats en Pegasus, l'eurodiputat d'Esquerra Jordi Soler i l'advocat Andreu Van den Ende. Ara esperen que la magistrada mogui peça, tot i les reticències que mostra la Fiscalia. Avui, a partir d'un quart de 10 aproximadament, saludarem Jordi Sánchez, el secretari general de Junts per Catalunya, i també el màxim responsable de la coordinació de l'anomenada Operació Urnes. Llavors, Jordi Sánchez era el president de l'ANC. És a dir, la compra, trasllat i distribució de les urnes de l'1 d'octubre als col·legis electorals d'amagat de la policia. Com s'ho van fer? Quan comença tot plegat? Per què ell? Qui més ho sabia? Els van estar a punt d'enganxar? Com creu que s'ho prendrà l'Estat després que el govern espanyol l'hagi indultat i ara es destapi com a número de l'operació? Avui Jordi Sánchez, aquí al Món RQ, serà l'endemà que el Sense Ficció de TV3, com dèiem, emetés La Piràmide Invisible, un reportatge del Terrat dirigit per Tian Riba, que avui també serà al Món RQ com a ull de poll, que explicava fil per randa qui i com es va gestar tot plegat des de l'inici fins l'1 d'octubre amb imatges icòniques que han passat a la història, com ara la defensa del Col·legi Electoral d'Alcarràs o la partida del Dòmino a Sant Iscle de Vallalta amb els antivalors de la Guàrdia Civil al costat. Ahir l'audiència va ser boníssima, tenint en compte que es jugava el partit de la selecció espanyola de futbol al seu passi a les semifinals d'una competició com és la Lliga de les Nacions. Doncs bé, a Catalunya, La Piràmide Invisible va fer un 21,3% d'espectadors, amb 21,3% de share, amb 423.000 espectadors, i el partit de la selecció espanyola va superar-lo, va ser un empat tècnic, perquè de 423.000 que tenia La Piràmide Invisible, 440.000 el partit de la selecció espanyola contra Portugal, amb un 21,8%, per tant, mig punt per sobre, i 15.000 espectadors més que La Piràmide Invisible. Competir amb un partit de futbol com aquest és molt, molt, molt complicat de poder-lo superar, i pràcticament va estar al límit, aquesta Piràmide Invisible a TV3. Excel·lents audiències, si ho comparem, a més, amb el 324. Ahir fins al migdia van mirar el 324, el debat de política general, 10.000 espectadors en tot el matí, un 2,9%, i es va empitjorar tot a la tarda i a la mitjanit perquè l'audiència acumulada va ser un ridícul 1,1% de share. En aquest reportatge que dèiem del Sense Ficció de TV3 apareix l'excomissari Villarejo, que assegura que l'Estat, ell creu que sabia on eren les urnes, però que no les va intervenir perquè es fes l'1 d'octubre i tinguessin arguments per anar amb tot el pes de la llei contra els líders independentistes.
Que supe que sí la había encontrado y decidieron, digamos, seguir adelante con todo el dispositivo que tenía organizado. ¿Qué ocurre? Que si se hubiera, digamos, desmantelado todo eso, hubiera sido todo en grado de tentativa. Y por lo tanto, no, al no consumarse el delito, el supuesto delito, pues obviamente la pena es tan menor que prácticamente no habría justificado ni siquiera la entrada en prisión, ¿no?
Sobre això, dues consideracions. La primera, que el reportatge s'explica que els Mossos, per exemple, sí que van intervenir urnes abans del referèndum, però és que no n'arribaven ni a la dotzena. I la segona, que si haguessin intervingut aquelles urnes, hi havia dues remeses més de dos models diferents. Unes eren de cartró i les altres desmuntables, que l'anomenaven les Ikeas. A més, per primer cop, vam escoltar les persones clau per la distribució de les urnes de França cap a Catalunya, guardant-les totes en un magatzem de l'illa, a la Catalunya Nord, un punt clau perquè el CNI no les detectés.
El 90% dels catalans, que siguin del nord o del sud, ignora que l'altra part també és Catalunya. El 90% del sud ignora que Catalunya Nord és Catalunya i igual el nord cap al sud. Per tant, que un espanyol li pugui venir a l'esperit que Catalunya Nord és Catalunya i que pugui haver aquell sentiment de pertinença a la mateixa nació, em sembla complicat, no? I per tant el CNI no se va cuidar de Catalunya Nord perquè en desconeix totalment l'existència.
I avui en parlem amb el cervell d'aquella operació, Jordi Sánchez. I aquest matí el Mundo publica una entrevista amb Gabriel Rufián. El portaveu d'Esquerra al Congrés rememora els fets de l'octubre del 2017 i assegura que tant una part com una altra van cometre errors i afegeix que s'han d'assumir. Ara bé, també diu que se sent orgullós del que va viure aquells dies, creu que si aleshores no es va assolir la independència és perquè els independentistes no van ser capaços de calibrar la força de l'Estat. I està convençut que ara les dues parts són més conscients de la força de l'altra. Pel que fa als pressupostos, Gabriel Rufián avisa Pedro Sánchez que ha de complir les promeses amb Catalunya si espera que Esquerra hi doni suport. 20 minuts a les 9 del matí. Crisi política a Espanya després de l'ofensiva fiscal del PP per rebaixar impostos. La majoria de territoris governats pel PSOE s'han rebel·lat contra l'executiu espanyol, que també lidera el socialisme. Qui obria el meló ahir era el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que va anunciar que rebaixarà els trams autonòmics de l'IRPF a les rendes de menys de 60.000 euros, és a dir, a més del 90% de la població. D'aquesta manera, el Partit Socialista Valencià contraposa el seu pla fiscal a la rebaixa de l'impost del patrimoni que el PDP ha impulsat a les comunitats de Madrid o Andalusia i que ell titlla d'elitista.
Aquí ni immobilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos, en la medida de nuestras posibilidades, a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
Però el govern espanyol en boca de la ministra d'Hisenda, María José Montero, ja se n'ha desmarcat del tot. Declaracions d'aquesta nit a Onda Madrid.
No es bueno que las comunidades autónomas inicien esa circular o esa espiral, porque al final todas se ven obligadas a hacer algo que muchas veces ni siquiera quieren, pero para competir en condiciones con otras comunidades.
De fet, segons l'Independiente, Hisenda va demanar-li a Ximo Puig que no baixés impostos tot just ara, i és que dies enrere el govern valencià ja n'havia informat. En tot cas, ocasió idònia per Núñez Feijóo, que ha aplaudit el president valencià socialista, líder del PP, demana que totes les comunitats del PSOE facin el mateix que Ximo Puig.
Seria razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. No tiene ningún sentido, insisto, vivir en esta situación.
I sorprenentment, sembla que Núñez Feijóo tindrà una resposta positiva a aquesta proposta, perquè hi ha govern del PSOE que, després d'aquesta primera passa de Ximo Puig, es plantegen fer rebaixes fiscals d'algun tipus. Avui el País detalla que alguns executius que ho mediten, també socialistes, són Aragó, Navarra, Castella-La Manxa i les Illes Canàries, l'informa Víctor Cullell.
Sí, comunitats on governa el PSOE, però que si finalment tiren endavant rebaixes en alguns impostos, toparan amb el missatge que aquests últims dies està transmetent Pedro Sánchez. De fet, de les 17 comunitats autònomes que té l'Estat, 11 o bé ja han anunciat rebaixes fiscals o bé les estan estudiant. Va ser Andalusia, on governa el PP, l'autonomia que va obrir la caixa dels trons aquest setembre anunciant que farà com Madrid i bonificarà el 100% de l'impost de patrimoni. Després, Galícia també va dir que ampliarà la bonificació del 25 al 50%, més enllà de l'impost de patrimoni. patrimoni, però Madrid i Andalusia han anunciat que deflactaran l'IRPF amb efectes a la propera declaració de la renda per compensar la pèrdua de poder adquisitiu. Galícia també ho farà amb efectes retroactius a 1 de gener del 2022 per les rendes de menys de 35.000 euros i Múrcia també rebaixarà el tram autonòmic. Si finalment l'Aragó, Navarra, Castella-La Manxa i les Canàries apliquen alguna rebaixa, només quedaran dues comunitats del PSOE fidels a la política de la Moncloa de no abaixar impostos, Astúries i les Illes Balears.
Pràcticament tots els productes del cabàs d'anar a comprar han pujat de preu aquest any i dos terços ho han continuat fent després de l'estiu. Ho diu l'últim informe de l'Organització de Consumidors que analitza més de 200 productes. L'OCU assegura que els últims 34 anys mai no s'havia encarit tant el cistell d'anar a comprar. L'encariment és més d'un 15% en només un any, del maig de l'any passat al d'enguany. El producte que més s'ha encarit és l'oli de girassol, que val més del doble que fa un any. També les magdalenes, la margarina, els plàtans i els macarrons. Casualitat, que han pujat del 56, entre un 56 i un 75%. Mercadona, Dia, Consum, Hipercor i Eroski estan entre els supermercats que més han pujat preus. Un dels responsables de l'informe, Miguel Ángel Pascual, diu que està relacionat amb el fet que l'encariment afecta també els productes de marca blanca.
La que más sube, la cesta económica, ha subido un 16,4%. Un poco por lo dicho antes, los productos económicos, como la subida ha sido más o menos lineal, no exactamente lineal, pero digamos que ha sido bastante exacta, de que si todo ha subido 20 céntimos, evidentemente esos 20 céntimos implican un porcentaje mayor si el producto era económico que si era un producto más caro. Por eso ha subido un poco más la cesta económica de media.
Precisament, si voleu saber quins són els supermercats més barats i els més cars de Catalunya, trobareu el llistat a rac1.cat. Mig miler de persones es van manifestar ahir a Barcelona per donar suport a les dones de l'Iran. L'assassinat d'una noia de 22 anys que portava malament el vel a mans de la policia han desencadenat protestes a tot el país i també concentracions de suport a tot el món. Les persones concentrades a la plaça Sant Jaume de Barcelona van denunciar la falta de llibertats a les dones a l'Iran. A tot això, les Nacions Unides han confirmat que la policia iraniana ha fet servir foc real per reprimir les protestes que des de fa 11 dies s'escampen pel país. El govern admet que hi ha 42 morts i més d'un miler de detinguts en les protestes, però organitzacions no governamentals augmenten la xifra de morts a 76. Les protestes contra el règim iranià també s'han traslladat al món de l'esport. Ahir la selecció de futbol del país va jugar un partit contra el Senegal i els jugadors van sortir al camp amb una jaqueta negra per tapar-se l'escut mentre sonava l'himne nacional iranià. A més, també hi van haver protestes fora de l'estadi. Per acabar-ho d'adobar, el gol iranià el va fer el futbolista del Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun, que abans del partit s'havia posicionat a favor de la revolta contra el govern amb una piulada en què denunciava la impunitat del règim després de matar una dona i en què afegia que li era igual si el seu pensament li acabava costant l'expulsió de la selecció. Val a dir que a l'Iran els futbolistes no poden manifestar les seves opinions mentrestant amb la selecció nacional. Tres quarts tocats de nou. Dinamarca i Suècia confirmen que les fuites als gasoductes del mar Bàltic són accions deliberades, però de moment no apunten qui hauria al darrere. Els sismòlegs de tots dos països haurien detectat explosions a les zones afectades. Des de Copenhagen informa la corresponsal de RAC1, Marta Casagolda.
L'exèrcit danès controla la zona del mar Bàltic, on des d'ahir s'hi van detectar tres fugues simultànies als dos gasoductes russos, els anomenats Nord Stream 1 i 2. Les imatges aèries difoses pel Ministeri de Defensa danès mostren zones circulars al mar d'un radi d'un quilòmetre amb petites pertorbacions amb escuma i bombolles provocades pel gas. Les canonades, que no estaven en funcionament però sí que estaven plenes de gas, es troben a uns 90 metres de profunditat sota el mar i l'empresa que les gestiona ha explicat que el cas no té precedents. La confirmació dels geòlegs que haurien detectat explosions a les zones del mar Bàltic ha portat a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a confirmar el que s'havia especulat.
Ara mateix, l'avaluació de les autoritats diu que es tracta d'accions deliberades i no pas d'accidents. S'han detectat diverses explosions.
Ara les autoritats investiguen qui hi ha darrere del sabotatge. També apunten que la fuga no té un risc imminent per la població, però cal avaluar l'impacte mediambiental que tindrà els milers de metres cúbics de gas vessats al mar i que poden durar fins a una setmana.
I encara en plan internacional, gràcies Marta. A Itàlia, Giorgia Meloni esbaix qualsevol ambigüitat en el seu posicionament davant de Rússia i dona suport públicament a Ucraïna. En una resposta a Twitter a Volodymyr Zelensky, que l'havia felicitada per la victòria electoral a Itàlia, la candidata li referma la seva lleialtat a la causa de la llibertat del poble ucraïnès i conclou: mantingueu-vos forts i ferms en la vostra fe. Això afecta els pràctics per Meloni implica mantenir la línia del seu predecessor, Mario Draghi. En aquest sentit, La Vanguardia també explica avui que la líder dels Germans d'Itàlia hauria parlat amb Mario Draghi de la possibilitat de fer ministre d'Economia un europeista. Es tracta de Fabio Panetta, del Banc Central Europeu, a qui Meloni encara hauria de convèncer. I segons llegim també la premsa internacional, la candidata a l'extrema dreta hauria vetat Matteo Salvini per ser ministre de l'Interior. L'objectiu seria evitar friccions amb Brussel·les per les polítiques migratòries del líder de la Lliga. De fet, en aquesta voluntat de calmar les institucions comunitàries, Giorgia Meloni voldria comptar amb el president de la República, Sergio Mattarella, per consensuar el nom dels ministres. I d'aquí uns minuts, Jordi Pujol i Shakira, protagonista de Els Apunts aquí al Món RQ.
Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. icaem.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Relaxa't, busca un mantra, repeteix-lo i entra en mode zen.
Ok, no paguis fins a 2023, no paguis fins a 2023, no paguis fins
a... Condueix en mode zen en tota la gamma Citroën i no paguis fins a 2023. I a més amb punt de càrrega inclòs en elèctrics. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services, condicions a citroen.es.
Estalvia comprant a Consum les ales de pollastre certificat. Deixa que el teu mestre de la frescor t'aconselli sobre les millors receptes. Aquesta setmana, fins al 3 d'octubre, t'emportes les ales de pollastre certificat a només 4,50 al quilo. Consum. Junts és cooperativa.
Descobreix l'amor dels italians pel plaer, el disseny i l'originalitat. Descobreix la Dolce Vita amb els Dolce Vita Days de Fiat. El millor d'Itàlia amb les nostres millors ofertes exclusives. Totes les nostres innovacions i enginy a preus increïbles. T'enamoraràs de la Dolce Vita. Consulteu les nostres ofertes a fiat.es.
Vols que el teu fill estudiï un curs de la ESO o batxillerat a l'estranger?
GES Idiomes, amb més de 30 anys d'experiència, t'ajudarà a triar el millor destí amb les millors condicions.
Informa't també sobre els nostres cursos d'estiu a l'estranger amb família o residència.
GES Idiomes, troba'ns a Barcelona, al carrer París 168, cantonada amb Montaner.
hesidiomes.com.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Corre que s'acaba.
Encantat, corre que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim formació contínua, la tecnologia més avançada, una gran oportunitat per desenvolupar la teva promoció professional i estabilitat econòmica. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti. Estalvia temps i diners.
Continuem aquí als Apunts del Món RQ quan falten 8 minuts per les 9. Dues setmanes després de patir un ictus, Jordi Pujol fa rehabilitació a l'Institut Goodman. No hi està ingressat i va als matins per acabar de recuperar la parla, la seqüela principal que li va deixar aquest accident vascular. El president Pujol té el que es coneix com a afàsia. El tractament més habitual per revertir-la és la logopèdia, que permet al pacient millorar la comprensió i l'expressió del llenguatge. Ho explicava RQ, la codirectora i doctora de la Goodman, Montserrat Bernabéu.
Les teràpies dependran molt del grau d'afectació, però bàsicament són exercicis orientats a, primer, la creació de paraules adequades en l'entorn que la persona que ha patit l'afàsia està parlant, i després juntar aquestes paraules i crear frases amb un contingut fins a finalment poder mantenir una conversa, és a dir, que és molt gradual.
D'altra banda, la doctora Bernabéu assenyala que l'edat no és un factor determinant en les recuperacions.
Un cervell més jove és un cervell més plàstic, un cervell que s'adapta més a les lesions i té més recursos de recuperació. Però vaja, la recuperació de l'afàsia depèn més de la lesió que pròpiament de l'edat, tot i que quan més edat tens, doncs, òbviament, menys recursos té el cervell per recuperar-se.
Actualment el tractament de la fàscia sol ser ambulatori, es pot fer en línia i des de casa, encara que les primeres sessions poden ser presencials per aprendre bé els exercicis. Crítiques de les entitats veïnals i de l'alcalde de Tarragona per la falta de transparència i informació per part de la Generalitat en l'última fuita a la petroquímica. El vessament d'un derivat de l'hidrocarbur, la nafta, ha originat un episodi de males olors que s'ha allargat durant més de 24 hores. Tot i la fuita, les molèsties no s'ha posat en risc en cap moment la salut i la seguretat dels veïns, informa Esteve Giral.
Sí, això és el que asseguren des del Departament d'Acció Climàtica en competències per fer les mesures de la qualitat de l'aire. Tot i la forta pudor gasolina i gas durant un dia que per alguns veïns s'ha fet molt llarg. Va ser però Protecció Civil, després de l'allau de trucades al 112, qui va informar per primer cop de la fuita quan havien passat ja 10 hores. Ho va fer per les trucades, perquè el vessament asseguren que no ha suposat en cap moment un risc per a la població ni la seguretat. Alfonso López és el president de la Federació d'Entitats Veïnals de Tarragona y Pau Ricomà, la alcalde de la ciutat.
Lo que más le alarma a los vecinos es no saber qué pasa.
I trobem a faltar, de veritat, doncs, una comunicació més puntual i més profunditat a la població.
La fuita de 150 metres cúbics de nafta va tenir el seu origen amb gairebé tota seguretat en l'acumulació d'aigua durant els aiguats de Santa Tecla.
I a Barcelona els comuns volen reconèixer la tasca que va fer l'exregidora Itziar González i la funcionària municipal Lourdes Conesa com a alertadores de corrupció. Hem d'anar l'any 2009, quan Itziar González, aleshores regidora de Ciutat Vella, i Conesa van denunciar pràctiques corruptes al consistori a l'hora de concedir llicències d'apartaments turístics. Arran d'aquesta denúncia, els implicats les van amenaçar i González va acabar presentant la dimissió. 13 anys després, ara amb la sentència del cas Alamà, que condemna 17 persones per suborn, prevaricació i falsedat documental, el partit de l'alcaldessa Ada Colau vol reconèixer i reparar el dany que els va provocar denunciar aquests fets, tal com van parlar totes tres dimecres passat. Per això portaran la proposta al ple d'aquest divendres, en què Esquerra Republicana també proposarà reforçar els mecanismes contra la corrupció urbanística, la protecció dels alertadors i que el Consell Assessor per la Transparència recuperi l'activitat. A Barcelona també els turistes posen un notable, però el que pitjor valoren de la ciutat és el soroll. Segons dades de l'Observatori del Turisme Barcelona, que avui recull el periòdico, les persones que l'any passat van visitar la ciutat van posar molt bones notes a l'arquitectura, la cultura i el clima. Els tres aspectes superen el 8 sobre 10. En canvi, la neteja, la seguretat i les platges tenen notes més discretes i no arriben al 8. I el pitjor de tot, segons els turistes, és el soroll. Un 6,6, una nota fins i tot pitjor que abans de la pandèmia, que fregava el 7. I encara sobre Barcelona, avui llegim a La Vanguardia que a Ciutat Vella cada cop augmenta més el consum de drogues al carrer. Les operacions de la policia que s'han fet contra els narcopisos han fet que molts narcos canviïn d'estratègia. Prefereixen que els clients marxin a correcuita del pis perquè els punts de venda no cridin tant l'atenció. Això ha fet que el consum de drogues des de la tardor passada hagi anat tornant al carrer, fins al punt que ara cada mes es recullen cada mes més de 4.000 xeringues de carrers i de places. I atenció amb això que avui publica el diari Punt.es. Un grup d'ultres del València va exhibir pancartes de la Legió i va fer càntics i salutacions feixistes en el partit de la Lliga Femenina que l'equip valencianista va jugar contra el Sevilla al cap de setmana. També van usar pots de fum al mig del partit i van amenaçar a insultar diversos aficionats de barallar-se després del partit. Concretament, els membres d'una penya del València, que es va quedar dins del camp de la ciutat esportiva, escortats per la seguretat del club fins que els ultres van marxar. Això se sap després que ahir al Món RQ vam parlar amb l'entrenador de l'equip infantil de la Pirenaica. El club manresà va denunciar crits i gestos racistes d'una vintena d'aficionats del Sant Vicenç de Castellet cap a un nano de 12 anys negre de l'equip rival aquest diumenge, fent els crits del mico. Carles Rusca, l'entrenador de la Pirenaica, explicava aquí al Món RQ com va anar tot plegat.
El moment de començar va ser cap allà, represa la segona part, cap allà al minut 50. Vaig alçar la mirada cap a la graderia perquè ja escoltava massa xivarri i vaig veure una vintena de persones que gesticulaven com un mico i feien el soroll de mico. Jo vaig reaccionar de seguida. Vaig entrar al camp i vaig agafar l'àrbitre i li vaig dir, escolta, nosaltres marxem.
I què va dir l'àrbitre?
Bueno, clar, jo amb l'àrbitre li vaig dir que ho fes constar en acte i em va dir que, bueno, que en principi ficaria que marxaven perquè jo volia.
El tècnic també va explicar que el nano va quedar, òbviament, afectat, que l'endemà ja se li havia passat i que no és la primera agressió racista que pateix la Pirinaica. Per cert, ahir vam haver de lamentar un altre episodi intolerable, el partit que el Brasil va jugar a França contra Tunísia. Un dels espectadors li va llançar un plàtan al jugador del Tottenham, Richarlison, mentre celebrava un dels 5 gols de la victòria de l'equip brasiler. Shakira anirà a judici acusada d'haver defraudat 14 milions i mig d'euros a Hisenda. El jutjat d'Esplugues, que porta el seu cas, ha obert judici oral a la cantant colombiana, que està acusada de cometre 6 delictes fiscals entre els anys 12 i 14. La fiscalia demana una pena de 8 anys de presó. Mar Poyato.
Shakira s'asseurà al banc dels acusats per haver comès suposadament frau fiscal. El pas que ha fet la jutgessa d'Esplugues a Llobregat és definitiu i ja no hi ha marxa enrere. Això després de l'intent fracassat de la cantant d'arribar a un pacte amb la fiscalia precisament per evitar haver de passar per un judici. Sí. La fiscalia li demana una pena de 8 anys de presó per defraudar 14 milions i mig d'euros evitant el pagament de l'IRPF i de l'impost sobre el patrimoni. A més, també li demana una multa de gairebé 24 milions. A banda de la fiscalia, també es presenten com a acusacions l'advocacia de l'Estat i la Generalitat, ja que les arques públiques serien les directament perjudicades per aquesta suposada evasió d'impostos. El judici es farà a l'Audiència de Barcelona, perquè els delictes dels quals l'acusen superen les penes de 5 anys de presó. Ara l'audiència haurà d'assenyalar la data. Mentrestant, Shakira continuarà en llibertat provisional sense cap mesura cautelar.
A punt d'arribar a les 9, la comissió que investiga l'assalt al Capitoli del Dia de Reis del 2020 estreny la corda a Donald Trump i al seu cercle de col·laboradors. Els congressistes han tingut accés als bruts d'un documental que fa un seguiment durant les eleccions de Roger Stone, assessor de l'expresident Trump, en què es mostra partidari de recórrer a la violència i defensar la Casa Blanca a trets. Corresponsal de RAC als Estats Units, Martí O.
L'equip de rodatge danès va ser l'ombra de Roger Stone durant la...